la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals. Té la paraula en primer lloc la senyora Ingla.
Gràcies, alcaldessa. Bé, vam presentar aquesta moció, que després s'hi van afegir altres grups municipals, als quals agraïm aquest suport i entenc que reforçaran el que jo ara tindré l'oportunitat de dir, perquè si una cosa és evident que ha passat amb aquesta sentència, que s'ha, com s'ha anomenat, sentència de la manada, és el profund rebuig social que ha tingut, i no només a nivell de l'Estat espanyol, que diguéssim que l'afectava directament, sinó també a nivell internacional. Han estat moltes les veus que han sortit de rebuig contra aquesta sentència. De fet, el grup d'Esquerra Més sempre hem defensat la necessitat de parlar en aquest ple de tot i sobretot d'aquelles coses que preocupen la ciutadania santcugatenca, i és obvi que hi havia una preocupació respecte a aquesta sentència, perquè el mateix dia que es va donar a conèixer la sentència, aquella mateixa tarda, aquell mateix vespre, ja van haver-hi concentracions aquí a Sant Cugat de desenes de persones davant d'aquest ajuntament. Per tant, les coses que preocupen la ciutadania s'han de poder debatre en aquest ple. Nosaltres sempre hem dit que una justícia que no empara els drets de la ciutadania no és justa. I si no, que ens ho preguntin els que tenim companys i companyes empresonats preventivament des de fa mesos, no? Però quan parlem de la injustícia d'algunes sentències i, per tant, d'una part de la justícia, en aquest cas, també que li preguntin a la dona que va ser agredida. I en aquest cas, la injustícia de la sentència es deu bàsicament al biaix d'aquesta sentència, al biaix patriarcal que en aquest cas ha tingut la sentència i que malauradament tenen moltíssimes decisions i resolucions judicials que no defensen la totalitat de la població, perquè no defensen les dones, que representem ni més ni menys que aquesta meitat. No? Una d'aquesta part, no, de que dèiem del biaix patriarcal, ho demostra el fet de que aquesta comissió, que segur que tots heu sentit, perquè clar, s'ha fet pública a partir d'aquesta sentència. Jo crec que val la pena aquest tipus de mobilitzacions perquè la ciutadania sapiguem coses que passen i que potser en algun moment no tindríem l'oportunitat, no? Aquesta comissió que havia d'estudiar la tipificació dels delictes sexuals en el Codi Penal, i resulta que s'hi havien convocat 20 persones expertes i ni una dona. Certament, després de l'escàndol que això suposava, imaginem-nos la quantitat de vegades que deu passar i que no ens n'assabentem, en aquest cas sí que n'hem tingut l'oportunitat, i això ara mateix s'ha canviat i sí que s'han afegit dones en aquest grup, no? Aquesta és una sentència que criminalitza bàsicament la víctima. És una sentència que té incapacitat d'empatitzar amb tot l'horror que va haver de patir aquesta víctima. I sembla mentida que amb els nivells de violència masclista, amb la quantitat de feminicidis que passen en aquest país, doncs encara també l'estament judicial no hagi tingut aquesta capacitat d'empatitzar amb una víctima de violència masclista. Aquesta és una moció on no es demana, i ho dic per aquells que no han tingut l'oportunitat de llegir-la, no es demana directament la modificació del Codi Penal. De fet, nosaltres hem dit que els codis, determinades normatives, i precisament el Codi Penal per la seva transcendència, no són lleis que s'hagin de modificar d'una manera a cop calent quan passen coses d'aquestes. I a més, tenint en compte que el Codi Penal ja preveu les agressions sexuals, és a dir, les violacions, sinó que aquí el que estem parlant és d'un problema d'interpretació, no? I aquesta és la gravetat de la sentència, la incapacitat d'interpretar-la a favor de la víctima i sentenciant que es tracta d'un tema d'abús i no d'agressió. Nosaltres el que demanem, també n'hem parlat en aquest ple en altres moments, en altres punts, demanem la incorporació de la perspectiva de gènere també a les sentències judicials, i que hi tingui totes aquelles decisions importants per la ciutadania han de tenir incorporat la diferenciació entre homes i dones. I després també li volem donar aquest contingut més local, no? Per allò que dèiem que ens preocupem, no? I per això des d'aquest ajuntament es poden fer coses, i en aquest sentit la sentència ho comenta, de la necessitat de complir aquesta moció que ara més o menys fa un any vam aprovar, una moció que deia que demanava un protocol a nivell municipal per la prevenció i abordatge de situacions d'assetjament sexual en els espais d'oci i de lleure, és a dir, a les festes majors, etc. Aquest protocol ja està posat en marxa, perquè aquesta festa major el tindrem, per tant ho celebrem, és a dir, una vegada més portem al ple temes que preocupen la ciutadania santcugatenca i prenem decisions com és aquest protocol. Des d'Esquerra Més pensem que cal fer-ho tot per defensar els drets que tenim les dones a no ser agredides, i per això aquesta moció, després de la vergonyosa sentència de la manada, avui té més sentit que mai. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part del Partit Demòcrata. Té la sí, pel Partit Demòcrata i Demòcrates, té la paraula la senyora Pellicer.
Bon vespre a tothom i gràcies, alcaldessa. Bé, el nostre grup, per suposat, donar suport a la moció. El cas de la sentència anomenada La Manada ha posat a manifest les nombroses carències que el sistema judicial té en relació a la protecció de les dones víctimes d'agressions sexuals. La sentència afavoreix, creiem, la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i a sobre les revictimitza. A banda, situa la càrrega de la prova en la víctima, el que vol dir perquè es posa el foc a sobre en el seu comportament i no en el comportament que han tingut els agressors. La sentència en si és una vergonya i en genera una profunda decepció, indignació i ràbia, la veritat. Com a Ajuntament som actius en la defensa dels drets de les dones i ho seguirem sent, treballant amb les eines que tenim a l'abast perquè encara ens queda molta feina per fer. Finalment, podem posar manifest que el grup PDeCAT de Madrid va presentar precisament arrel d'aquesta sentència una proposició no de llei de la Comissió de Justícia del Congrés per crear una comissió d'experts paritària entre homes i dones que abordés la reforma del Codi Penal sobre els delictes d'agressió sexual. S'instava precisament a crear en un termini d'un mes amb membres de la Comissió de Codificació i professionals externs i opinàvem i seguim opinant que el fet de que l'òrgan encarregat dels delictes d'agressió sexual no estigués format per cap dona o a vegades quan es convidava només a una dona era inadmissible en una democràcia del segle XXI. Més encara, quan hi ha paritat de gènere en l'àrea de l'abogacia, de les institucions judicials i fins i tot major representació femenina. Creiem que no tenia cap sentit que l'opinió experta sobre la visió dels canvis a incorporar a la tipificació penal dels delictes sexuals fos el 100% masculina. Per aquest motiu vam entrar aquesta proposta al Congrés de Diputats i celebrem el canvi que ha fet en aquest sentit el PP. Creiem que cal una revisió del Codi Penal, però cal que aquesta revisió no estigui esbiaixada i compti amb una paritat entre homes i dones. I és per això doncs, que hem recolzat aquesta moció. Gràcies.
Gràcies, senyora Casamitjana. Té la paraula.
Gràcies. Bé, nosaltres ens hem sumat a aquesta moció com no podia ser d'altra manera i ho hem fet perquè creiem que realment la víctima de la Manada no només va patir una violació múltiple, sinó que també va patir una violació institucional i social. Nosaltres no qüestionem si cal modificar els anys de sanció perquè creiem que sigui quin sigui el temps passat a la presó, aquest no és determinant de que les víctimes es rehabilitin. I tampoc creiem, evidentment, que com més anys es passi la presó, més rehabilitació dels agressors. El que sí que creiem necessari és que es treballi per acabar amb el patriarcat a les instàncies judicials. Fa molta pena veure la foto de l'inici de l'any judicial sense cap dona i tots aquells senyors allà decidint-ho tot. Tampoc, com ja s'ha comentat, pot haver-hi una comissió d'homes decidint el que és una violació o el que no ho és. El cas de la Manada és simbòlic i fins i tot podia haver estat un cas que hagués canviat les coses, però no va ser així. Ha sigut la confirmació de com funcionen aquestes coses i vam començar ja malament. La defensa dels acusats volia portar com a prova un seguiment que uns detectius van fer a la víctima per demostrar que feia vida normal. També els escrits de la víctima al Facebook i ho volien portar com a prova perquè ho veien normal. A ningú se li ocorreria de seguir a una víctima d'una pallissa per veure com ho porta. Però perquè ho veia normal la defensa aportar aquestes dades, doncs perquè a les violacions les víctimes, com ja s'ha dit, sempre acaben sent sospitoses. El que més va impactar del cas de la Manada és que aquest grup de nois es fumessin un cigarret després de tot plegat i la festa continués com si tot hagués sigut normal. I encara més impactant potser va ser que els jutges també es fumessin un cigarro abans de dictar la sentència. I tot això és així perquè hi ha una societat que ho sustenta. Per tant, el que cal canviem és crear la societat i canviar la justícia perquè les víctimes no rebin una segona violació quan arriben a les instàncies judicials. Això només les valentes que s'atreveixen a anar-hi. Creiem que ens sobra codi penal i ens falta molt més feminisme. Gràcies.
Gràcies, senyor Soler.
Sí, nosaltres primer de tot agrair que ens hagin deixat sumar la moció. Com un partit feminista que som, doncs no podíem negar-nos a posar-nos al costat perquè rebutgem la sentència, perquè estem indignats perquè a més dona un missatge molt perillós a la societat. Es considera insuficient la qualificació d'abús sexual i perquè desprotegeix a les dones i projecta un mar d'inseguretat. Psicòlegs i psiquiatres manifesten el rebuig a la sentència, però no només perquè ho diguin ells, sinó perquè la societat en general també ho està comentant, que no té sentit la qüestió del consentiment o de la resistència. Aquesta capacitat queda anul·lada en una escena del que seria d'inferioritat i per poder-se defensar. Per tant, la responsabilitat per actuar amb professionalitat, objectivitat i ètica ha quedat entredita pel fet d'aquesta sentència. I el fet d'haver d'aprovar situacions de violència en aquests estats tampoc ens semblen molt coherents. I per tant, cal que els plantejaments judicials ens ajudin a sentir-nos més segurs, i aquestes sentències no ens fan sentir més segurs ni fan sentir més segures a les dones. La dona i el seu cos, com s'ha dit, pateixen cosificació i que la transforma com objecte. Nosaltres requeriríem, en tot cas, si no la reforma del Codi Penal, com deia la Mireia, sí una reflexió sobre aquells preceptes i com interpretar aquest Codi Penal per tal d'adequar-lo i que no només recaigués en la sensibilitat dels jutges, sinó que s'apliqués amb coherència. I per tant exigim una cobertura legal i òptima d'aquest tipus de delicte. Moltes gràcies.
Gràcies. Altres grups, si us plau, si hi ha algun mòbil el podien desconnectar, els hi agrairia. I també si poden mirar si s'han acabat les aigües, si algú regidor o regidora necessita més aigua, ara els hi facilitaran, si poden portar més aigües. Gràcies. Altres regidors que vulguin intervenir? Senyor Dimitri de Franc, té la paraula.
Muchas gracias. El voto será positivo para la moción. Aparte de mejorar la cuestión judicial, las penas, aparte de tener protocolos, también sería bueno llegar a la población, como siempre se habla, para que no se repitan estos comportamientos ni se vea como algo normalizado. Es importante también, ya en una cuestión muy específica, dotarnos de una policía científica que no solo esté preparada a nivel profesional, sino que tenga valores humanos, que den confianza a las víctimas cuando están denunciando, saber que no será doblemente y triplemente estigmatizada, que los profesionales de las áreas forenses estarán preparados y preparadas para atenderlos. No solo esto, sino que también sepan que cuentan con el total respaldo de las instituciones y que también quiere decir, el respaldo institucional se transforma o quiere decir también que no solo haya profesionales de calidad, sino profesionales en cantidad. Ahora mismo estamos sufriendo un problema de falta de forenses en todo el Estado español, en Cataluña, que nos deja muy preocupados. Tenemos que tener jueces preparados. Yo siempre he escuchado que los jueces hacen sendas oposiciones. ¿Y cómo es posible que un juez no sepa interpretar del todo un reporte de un psicólogo, un reporte de un forense? Muchas veces los forenses se quejan de esta cuestión, que los jueces no saben interpretar lo que ellos le están diciendo y no saben tratar la información que se les está dando. Tenemos que un día tener más jueces empáticos, y para tener más jueces empáticos, que al fin y al cabo son los que cumplen e interpretan hasta donde se los deja la norma, tenemos que tener también más legisladores empáticos y políticos en general empáticos, desechando las posiciones extremistas que solo ven como, que ven la justicia como una tabla rasa en la cual poner en evidencia el escenario de la lucha de sus intereses. Por todo esto, señora alcaldesa, muchas gracias y el voto será a favor.
Gracias. Señor Benejam, te la paro.
Gracias. Dimitri, yo te quería comentar una cosa respecto a esto que acabas de decir de los jueces empáticos. precisamente los jueces lo que menos han de ser es empáticos, ni con las víctimas ni con los agresores, con nadie. Han de ser objetivos y han de emitir las sentencias conforme a la ley. No han de ser empáticos con ninguna de las partes, ni con las víctimas ni con los agresores. Com a càrrec electe, he d'acatar, evidentment, qualsevol resolució dictada per un jutge. Però com a ciutadà i persona compromesa amb les dones i contra la violència exercida contra elles, sento un profund disgust per la sentència. Des del Partit Popular defensem la revisió de la tipificació dels delictes sexuals després de la sentència que l'Audiència de Navarra va donar a conèixer el passat dijous 26 d'abril. És una evidència que amb la legislació actual és molt complicat que hi hagi una qualificació d'agressió sexual si no es prova que hi va haver violència sobre la víctima. Sense això, creiem que és perfectament possible que hi hagi agressió en aquelles situacions en què les víctimes decideixen no enfrontar-se als seus agressors i, per tant, no hi havia violència física sobre elles. Per tant, cal abordar de forma immediata una modificació legal perquè la violència no sigui indispensable en les actuacions per violació. I en aquest sentit, vull destacar el compromís del govern del Partit Popular amb les dones i la seva lluita per realitzar aquest canvi legislatiu. Aplaudim que la Fiscalia i l'acusació particular anunciessin que recorrerien la sentència perquè la condemna sigui per violació i no sostingui que els fets van ser una agressió sexual i no només sostingui que va ser una agressió sexual i no només un abús. En aquest sentit, deixar ben clar que en un estat de dret, davant les sentències caben recursos i que aquests no poden ser substituïts per les mobilitzacions ciutadanes. Creiem que en els últims anys s'han fet grans avanços en la lluita contra la violència de gènere, però cal recordar que hi va haver un cas, el de la Marta del Castillo, en el qual ens hauria agradat que totes aquestes persones que han sortit al carrer ho haguessin fet també en aquell moment. En quant a la moció en si, creiem que es fan algunes afirmacions desafortunades. Em refereixo, per exemple, a la tesi que afirma que és evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Hi ha moltes sentències a Espanya per casos d'agressions sexuals i violència contra les dones. La majoria són immaculades i, per tant, no es pot generalitzar a tota la justícia per un cas en particular com es fa en aquesta moció. Les afirmacions sobre el Consell General del Poder Judicial que s'han sentit avui són esbiaixades, sent els jutges i jutgesses independents en la seva tasca, especialment dels seus superiors jeràrquics, que no estan per violentar les sentències que emeten. Fins i tot, l'Associació de Jutges per la Democràcia, majoritària, en el col·lectiu, han demanat respecte per aquesta sentència. Quant als acords de la moció, demanar la votació separada, senyora alcaldessa, perquè nosaltres votarem a favor del primer, del segon, del quart, del cinquè i del setè acords i ens abstindrem en el tercer i el sisè. Si volem dir, pel que fa al segon, que creiem que no cal ser persona compromesa amb la causa feminista per poder mostrar el rebuig a la sentència i donar suport a les dones que han patit violència masclista. Tot i això, hi votarem a favor. Respecte al cinquè, el Partit Popular va votar a favor, ara fa un any, 7 dels 8 acords de la moció per uns espais d'oci lliures de violència masclista i en contra de l'acord que parlava de la perspectiva de gènere en entendre nosaltres aquesta expressió d'una altra manera, a la que ho feien els grups proponents. Tot i això, nosaltres acceptem que és un acord de plenari totalment legítim i, per tant, s'ha de dur a terme. Pel que fa al tercer, nosaltres estem molt d'acord en modificar el Codi Penal, com he dit anteriorment. I com diversos dirigents del Partit Popular ho han dit públicament, i així es pugui regular en aquelles agressions sexuals on no hi ha violència física, també puguin ser considerades violacions. Però el redactat que ens proposen no ens agrada pel que els hi he explicat abans. La majoria de les sentències són correctes i no es pot generalitzar. A més, no entenem què significa incorporar la perspectiva de gènere en la revisió del Codi Penal. En quant al sisè, estem d'acord en formar en violència masclista a tots els professionals, però tenim el mateix problema amb això que vostès anomenen perspectiva de gènere. Simplement que no hi creiem. Gràcies.
Gràcies. Senyora Fernández Jordán, té la paraula.
Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Intentaré ser breve porque los tiempos apremian y comienza el turno de participación del público. En pocas ocasiones la sociedad española ha clamado de una manera tan conjunta en plazas, en lugares públicos, en redes, en imágenes de la televisión que se iban transmitiendo, como pudo ser el día en el que se publicó la sentencia de la manada por la Audiencia de Navarra. Nos traen a la memoria, igual nos vienen a la memoria pues lo que pudo ocurrir con la guerra de Irak o con el propio Prestige, ¿no? Parece que la opinión pública ganó las calles. Como políticos, atención a esta serie de hechos, porque al final algunos de los que tenemos aquí representación también tenemos representación en las Cortes Generales y eso nos convierte finalmente en legislador. Igual es que hace falta cambiar la ley para que estas cosas no ocurran. En segundo lugar, sí que queríamos hacer una mención expresa que en nuestra condición de cargos públicos debemos respetar a los juzgados y tribunales y acatar sus decisiones. Eso es la separación de poderes y eso es lo que hacemos. Pero, no obstante, la propia naturaleza interpretativa de las resoluciones judiciales sí que nos permite y nos da la posibilidad de compartir o no compartir los acuerdos que éstas contemplan. Este es el caso. No compartimos en absoluto lo que fue el contenido de la sentencia. Esta legitimidad como ciudadanos de un Estado de Derecho nos permite mostrar nuestro más profundo desacuerdo. En tercer término, queríamos transmitir a la víctima, Dona Noia, nuestro más profundo respeto, solidaridad y también apoyo. Y, asimismo, mandar un mensaje de una cierta esperanza, porque gracias también al Estado de Derecho tiene la posibilidad de acudir a una segunda instancia que supongo que toda la sociedad esperará que dé la vuelta al terrible fallo que se planteó. Finalmente, queríamos agradecer a los ponentes de la moción dos puntos. El primero es que en el texto se recoge exactamente que con la postura de esta sentencia se deja en desamparo a los supervivientes de estos delitos y creemos que es un punto esencial del debate que esta sentencia ha transmitido a toda la sociedad de manera transversal. Es decir, casi hay un mensaje que nos retrotrae a Diana Kerr. Si te resistes y mueres, pues es otro tipo de delito. Si no te resistes, te puede ocurrir lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? Mucho más allá de mi condición de mujer, yo creo que apelar a la condición de mujer es inevitable, pero creo que muchísimos hombres de nuestra sociedad entienden que el sentimiento es común porque lo que sucedió y cómo se han juzgado los hechos no es normal. Y la otra parte por la que queríamos felicitar a los ponentes de la moción es que se vuelve a solicitar que se lleve a cabo el protocolo municipal para prevenir y abordar las situaciones de acoso sexual en cumplimiento de la moción que aprobamos todos el 15 de mayo de 2017. Creemos que abordarlo también desde un punto de vista local le da mucho más sentido a esta moción y por todo lo cual votaremos afirmativamente. Muchas gracias.
Gràcies, senyora Gibert, té la paraula.
Breument, el primer que ens preguntem en veure aquesta moció és per què no és institucional. Per què no és institucional? Només hem sentit matisos de discrepància. Es podien fer via esmenes o d'acord, amb acords separats, però no entenem com una qüestió tan bàsica no és institucional. Bé, el que fa especial aquest cas són les imatges. De violacions n'hi ha una cada 8 hores. La setmana anterior es van absoldre unes persones que havien violat una pacient en una ambulància durant força estona. Hi havia bastantes, evidentment no entraré aquí en el relat, però el tema de la violació, el tema de les agressions sexuals al nostre país i al conjunt del món és un problema de salut pública de primer ordre. El cas especialment horripilant de la manada és la reincidència. No només la reincidència, sinó les imatges. O sigui, com plasmaven imatges, a més, robaven absolutament la dignitat de la víctima fent imatges i, per tant, fent gala d'això, no? Però penso que, bàsicament, aquest cas que ens posa els pèls de puntes perquè som capaços de veure l'impune, lo festiu, l'oci, lo normalitzat que està en alguns grups d'homes aquest tipus d'agressions. Ens preocupen els fets, i dic en alguns grups d'homes, perquè si hi ha una violació cada 8 hores, doncs ha d'haver-hi un grup d'homes important que siguin presumiblement violadors. Ens preocupen els fets, però volem subratllar que no és un fet aïllat. Avui hauríem de parlar d'aquella d'aquella vella frase que deia la justícia, los ricos nunca entran, los pobres nunca salen, i les mujeres sempre són culpables. No? La cultura de la violació és present en la nostra societat i també en les relacions sexoafectives que tenim dia a dia. Els en poso uns quants exemples relacionats efectivament amb el cas de la manada, que jo penso que encara tenen més gravetat que la pròpia sentència judicial. La manada, el concepte de la manada, és els conceptes més buscats des de fa mesos en pàgines pornogràfiques d'arreu de l'Estat. Per tant, la búsqueda d'aquests vídeos i la búsqueda de conceptes de relacions sexuals amb abusos de poder i amb agressions físiques és, diguéssim, una categoria de consum sexual al nostre Estat. La carnassa mediàtica que va haver-hi prèvia, on hi van participar molts programes d'àmbit estatal, prèvia a la pròpia sentència, fotia els pèls de punta, on es parlava de la vida sexual, on es parlava de la vida que havia refet aquesta persona, on es seguia la víctima i on s'exposaven, diguéssim, dades d'ella i per tant se la revictimitzàvem. Hi ha webs, avui en dia, actualment, que estan difonent les dades de la persona que va patir la supervivent de violència sexual. Avui dia hi ha webs que a més han fet, i això ho hem vist amb una carta que ha publicat un dels propis agressors, on donava agraïment a webs que donen suport d'una forma real, física, que existeix gent que dona suport en aquests violadors. I finalment, l'últim element que és posar en dubte, i per mi aquesta és una qüestió que totes les dones d'aquesta sala podran compartir, és posar en dubte el desig o no de la noia. Quan qualsevol dona, en aquesta circumstància, veu una circumstància des de fora, veu que una persona de 18 anys o de 19 anys, una persona jove, gairebé adolescent, està sent penetrada alhora per 5 persones, anal, oralment i vaginalment, mentre a més, diguéssim, se la humilia, o sigui, posar en dubte si hi havia desig o no hi havia desig, o sigui, incorre en la contradicció de sentit comú més gran que se'ns pot tirar a la cara. Jo crec que qualsevol dona és capaç d'assegurar que això no és ni tan sols és qüestionable. La sentència, per tant, és la translació d'un pensament hegemònic. El cos de la dona és un camp de batalla i aquest camp de batalla ajuda a vendre, ajuda a comprar i sobretot s'ha de consumir. El més greu de totes aquestes qüestions ha sigut, efectivament, doncs, el debat sobre el consentiment. Nosaltres també tenim discrepàncies en alguna qüestió de la moció. Creiem que hem d'avançar més enllà del no és no. No és que només no és no, no és que s'ha de consentir. Consentir és una activitat passiva, és que hi ha d'haver desig. Les relacions han de ser sanes, han de ser horitzontals, han de ser consensuades. Les relacions afectives i sexuals han d'estar basades en l'horitzontalitat, no en consentir que un altre consumeixi, doncs, efectivament, el teu cos. Pensem que la paritat segurament no és la solució. Ho deien algunes feministes, l'opressor no seria tan fort si no tingués algunes col·laboradores de la seva banda. No? I per tant, la paritat no necessàriament respon a una perspectiva de gènere, però sí que ho és, almenys, posar elements que no ho posin en dubte, per exemple, el desig o no d'aquesta persona. Per descomptat, la revictimització del procés judicial és completament vergonyant i inadmissible, fa que moltes de les supervivents de violència masclista supensin sent una, dues, tres vegades abans de ni tan sols formular la denúncia, i segurament aquest és l'últim escalafó. Abans han de passar, doncs, efectivament, per una comissaria, han de tornar a explicar el relat, han d'explicar el relat diverses vegades amb el traumàtic, doncs, que això pot significar. I tot i així, nosaltres no som gens partidàries del populisme punitiu, no som partidàries. Pensem que les presons ni rehabiliten, ni eduquen, ni tan sols segurament serveixen per atacar els problemes. I aquí discrepem profundament de vostès. El que ens cal és una nova cultura de les relacions. El que ens cal és un feminisme, sí, efectivament, un feminisme empoderat i potent que sigui capaç de començar a destriar el gra de la palla i començar a dir, com s'està dient, me too. A mi també em van agredir en aquest espai, en aquest espai, en aquest àmbit. Aquestes actituds són censurables i per aquestes no hi passarem. I segurament, a mesura que les dones estiguin més empoderades i sàpiguen el que no volen i el que volen, seran també, diguéssim, més capaces d'afrontar, d'acord, acabo ja, a tots els embats que el masclisme ens té preparats. Sí, la justícia és patriarcal. Vostè es diu, són independents, jo li dic, estan desconnectats, precisament per la qüestió aquella que li deia, com pot ser que posin en dubte el desig d'una noia de 18 anys en la situació concreta de perill que corria la seva vida física en aquell moment. Creiem que cal un canvi en el model de relacions, cal trastocar efectivament totes les relacions de poder. Cal que ja no valguin excuses com les que deien els famosos productors de Hollywood, és que jo estava educada en els anys 60. Miri, doncs això ja no ens valen. I cal també que si fa un any que vam aportar el protocol, precisament perquè cal una nova cultura de les relacions, aquests protocols es facin no de forma hermètica, imposats, sinó dialogant amb les entitats que els han d'implementar, perquè si no, no ens serviran de res. Simplement, hermana, jo, si te creo, moltes gràcies al grup proposant per haver fet aquesta moció i per donar veu a les supervivents de la violència masclista.
Moltes gràcies. Hi ha una qüestió sobre la taula. Si els proposants accepten la votació per separat dels acords, entenc que accepten, per tant, passaríem a la votació. Recordo que votarem en primer lloc els acords primer, segon, quart, cinquè i setè. Sí? Primer, segon, quart, cinquè, setè. Sí? Doncs, vots en contra d'aquests acords? Abstencions? Vots a favor? Gràcies, s'aproven per unanimitat. I passem a la votació de l'acord tercer, sisè, tercer i sisè. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies, queda aprovada la moció. Interrompem aquí el funcionament del ple ordinari per donar pas a aquelles intervencions.